Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. L'endemà de la concentració en suport a la dona que diumenge va patir un intent d'assassinat masclista a Costitx, avui han sabut que només a Palma la policia protegeix 1.500 dones víctimes de violència masclista i que tan sols 25 hi disposen de polsera antimaltractament. La policia defensa que aquests dispositius de control són una eina per millorar la protecció, però admet que amb més efectius es podria millorar l'atenció. I és que ara mateix, de mitjana, cada agent protegeix un centenar de víctimes. El cos policial també lamenta que casos com el de Costitx, en el qual l'agressor va trencar l'ordre d'allunyament, puguin posar en dubte que el sistema funciona. Eduardo Pérez és el cap de la Unitat de Família i Dona de la Policia Nacional a Palma.
Desgraciadamente ha sucedido a las 5:30 de la mañana en un sitio apartado, a oscuras, donde nadie lo puede ver. Es difícil de evitar, entonces... Creo que en este sentido deberíamos de ser todos constructivos y no ir a buscar el fallo. Hay que buscarlo si lo ha habido, por supuesto, pero intentar sumar y ver qué se puede mejorar.
Una macroenquesta a escala estatal revela una altra dada preocupant. Una de cada tres dones ha patit violència masclista en algun moment de la seva vida. Tot d'una en parlar. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimecres, 3 de desembre. Ho feim amb Iker Hernández, al control tècnic titulars. Titulars que repassam amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
El rebuig del Parlament al sostre de despesa centra avui les reaccions polítiques.
Tot i la derrota parlamentària i el distanciament amb Vox, el PP afirma que les lleis que estan en cartera es podran aprovar. De fet, els populars estan intentant tancar un acord amb la formació de la seva dreta per convalidar el decret de projectes estratègics.
Avui també pendents de la Comissió de Salut, que aborda en aquesta hora el pla contra la grip que planteja recuperar les mascaretes.
Enguany, l'acord per implantar-lo entre Sanitat i les comunitats és més a prop. A diferència de l'any passat, el govern considera que és un document bastant respectuós amb les diferents comunitats. Per això, estan oberts al diàleg i tenen la intenció de col·laborar des de la conselleria. A Son Espases, el sindicat 7C reclama activar el pla de contingència i obrir l'Hospital Verge de Lluc davant l'augment de casos de grip.
Avui també és notícia que l'Ajuntament de Palma invertirà uns 96 milions d'euros en la reforma de l'edifici de Gesa i els seus voltants. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. La intenció d'acord és ubicar-hi un museu, la biblioteca central, una ludoteca i els arxius. A més, tindrà altres usos i disposarà d'un aparcament de 700 places que gestionarà l'ESMAP. Les obres podrien començar l'any 2028 i estan llestides al 2030.
A Menorca, nova passa per fer realitat el nou centre integrat de formació professional Es Castell, a l'antic quarter militar Comte Cifuentes. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Just després de Nadal començaran les obres per esbocar els edificis abandonats i s'està a punt d'enllestir també el projecte de reforma de l'estructura principal. Es construirà una nova edificació que acollirà 16 aules polivalents. Educació diu que enllestirà el projecte l'any que ve i adverteix, la reforma no serà fàcil.
I a Eivissa, el director general d'Emergències, Pablo Garriz, ha titllat d'irresponsables els directors d'alguns col·legis públics de Vila que varen donar ordres contradictòries durant les pluges del passat 13 d'octubre. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. Són afirmacions que Garriz ha fet durant la compareixença parlamentària demanada pels socialistes per explicar l'actuació d'emergències en les passades inundacions d'Eivissa. Garriz ha apuntat els directors dels centres com a responsables de les ordres contradictòries de recollida dels infants quan l'oposició li ha retret aquesta manca d'organització davant l'emergència.
A les 2:45 minuts serà temps per a la informació esportiva. Les futbolistes mallorquines Cata Coll i Mariona Caldentey tornen a ser campiones I el Mallorca supera la segona ronda de la Copa del Rei. Gai Forteza, bon dia.
Bon dia. Chiatacoll i Mariona Caldentei tornen a ser campiones de la Lliga de les Nacions en la selecció espanyola. La selecció va superar el partit de tornada de la final a Alemanya per 3-0 a l'Estadi Metropolitano. Aquest és el tercer títol de Coll i Caldentei amb la selecció, que ja han aconseguit un Mundial i dues Lligues de les Nacions. D'altra banda, la Copa del Rei, el Mallorca va guanyar a Sòria per 2-3 al Numancia, amb gols de Don Prats en dues ocasions i Javi Llebrés, i estaran al sorteig dels 700 de final. I afegint que en futbol sala, el rival del Palma a la Champions, el Hit d'Ucraïna, ja ha arribat avui de matí a Palma per jugar divendres el partit de tornada dels vuitens de final.
Completam la portada amb la previsió del temps per a les pròximes hores. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui jornada de vent, fred i també de qualque pluja. Començant pel vent, tenim una entrada moderada de tramuntana i de mestral que complica l'onatge a la costa més exposada, on predomina la forta maró. Però aquest no és l'únic efecte que té. A la zona de convergència del vent, principalment entre Menorca i el nord de Mallorca, tindrem pluges al llarg del cap vespre. Seran de caràcter local, però moderades allà on descarreguin, puntualment també, acompanyades de calabruix i d'activitat elèctrica. Més cap al sud, tot i que també podran tenir qualque gota, la pluja serà de menor importància. A més, aquesta entrada de vent també dona lloc a una baixada del termòmetre, que, tot i que es notarà arreu, serà més accentuada al nord de l'arxipèlag, on la màxima girarà entre els 13 i els 15 graus. Al sud, en canvi, sí que es podrà enfilar una mica més, entre els 15 i els 17. I què passarà demà? El vent anirà a més i bufarà de mestral i de ponent. Provocarà forta maró a l'oest de cada illa. Quant al cel, sol al matí, núvols al cap vespre, amb possibilitat de precipitacions, sobretot a la meitat nord de l'arxipèlag. I tot això estarà acompanyat per una petita pujada del termòmetre.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i sis minuts, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, la Policia Nacional i la local protegeixen a Palma 1.500 dones víctimes de violència masclista. Això sí, només 25 d'elles tenen el sistema de polseres antimaltractament que les avisa en cas que s'aproximi el seu agressor. És una dada que ha donat a conèixer avui el cap de l'UFAM, la Unitat de Família i Dona de la Nacional a Palma, Eduardo Pérez, qui insisteix que el sistema funciona, però a la vegada reconeix que s'hi podrien destinar més recursos.
Pérez explica que de mitjana cada agent protegeix un centenar de dones, una ràtio similar a l'estatal. Assegura que, tot i que amb més efectius es podria millorar i personalitzar més aquesta atenció, la majoria de dones està protegida. Lamenta que casos com el de Costitx, amb una dona apunyalada pel seu agressor que va trencar un ordre d'allunyament, puguin fer dubtar de l'efectivitat del sistema.
Solo en Palma, la UFAM, nosotros ahora mismo, bueno, nosotros y policía local, tenemos protegidas a 1.500 mujeres, ¿vale? Entonces, un poco para que veáis el volumen que estamos manejando. Aparte estaría luego todas las de Guardia Civil y imagínate a nivel nacional, ¿no? Entonces, tú me dices, ¿el sistema ha fallado porque ha pasado esto? Bueno, al final es un poco ver el vaso medio lleno, medio vacío, ¿no? Yo creo que el trabajo que se hace es bueno, que se protege de verdad, que hay muchas desgracias que se han evitado, lo que pasa que eso no es noticia, no se cuenta.
Reflexions de Pérez en una jornada organitzada per UGT per analitzar la violència masclista des d'una mirada professional. Una sessió en la qual també ha participat la psicòloga Maria Rosa Serra, de l'Oficina d'Assistència a les Víctimes del Delicte del Ministeri de Justícia de Palma. Ha explicat que cada vegada atenen dones víctimes de violència masclista més joves i fins i tot menors d'edat. Defensa que calen més recursos per atendre l'allau de casos que rebren cada dia.
Los recursos que atienden a las víctimas, en general, da igual si son los recursos del ayuntamiento, del consejo, del gobierno, del ministerio. Estamos desbordados. La mayoría no podemos atender a las personas como nos gustaría y en la medida que necesitan.
Per la seva banda, la secretària d'Igualtat del sindicat UGT, Maria José Cordero, ha defensat la creació de la figura del delegat d'Igualtat a les empreses perquè els centres de treball, assegura, poden ser una bona torre de vigilància contra la violència masclista. Però cal que els responsables d'atendre les demandes i les denúncies de les companyes estiguin correctament formats i preparats per ajudar-les.
Igual que hi ha un delegat en prevenció de riscos laborals, haurien de tenir un delegat, una delegada amb igualtat, que seria una persona formada i sensibilitzada amb aquest mateix tema. Per tant, referent per a les treballadores. Què passa? Que el centre de treball és una mostra representativa de la societat. La societat hi ha molt de casos d'agressions sexuals a les dones, a qualsevol edat. I ens trobem que en els centres de treball no se denuncia.
I una xifra més preocupant sobre violència masclista. Gairebé 6 milions i mig de dones, és a dir, una de cada tres, ha patit algun tipus de violència masclista al llarg de la seva vida. Ho posa de manifest en la macroenquesta que ha fet pública avui el Ministeri d'Igualtat i que posa de manifest que els atacs a la dona per part de la seva parella o exparella encara prevalen i són estructurals a Espanya.
La majoria de les dones, el 17,7%, han patit una agressió física o sexual i gairebé el 12%, una de cada 10, assegura haver suportat violència econòmica per part de la seva parella, com per exemple utilitzar la seva targeta de crèdit sense consentiment, demanar préstecs al seu nom o no permetre que treballi o estudiï fora de casa. Unes dades actualitzades de 2024, fins ara les darreres eren de 2019, que la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, considera molt preocupants. Considera que demostren que continuem davant un problema estructural. Redondo ha afirmat que només en consensos amb els col·lectius implicats es pot avançar en la protecció de les dones i ha fet referència al negacionisme de Vox.
Solo con grandes consensos se puede avanzar más ágilmente, más rápidamente y a pesar del negacionismo que lamentablemente quiebra esos consensos amplios, quiebra las unanimidades en torno a la lucha contra la violencia de género y nos sitúa en una posición más compleja. Pero con todo creo que el mensaje tiene que ser de esperanza.
Pel que fa a la violència psicològica, dues de cada 10 dones afirmen haver-la patit en algun moment de la seva vida. Aquí entra en força la violència digital, que afecta sobretot les dones més joves, menors de 30 anys. Segons l'enquesta, aquest tipus d'atacs han afectat el 12% de les dones a Espanya, el 34% de les quals tenen entre 18 i 24 anys.
I a Alacant, una dona de 29 anys ha estat assassinada per la seva parella, un home de 34 anys, amb qui tenia un fill d'entre 2 i 3 anys. La va matar a punyalades i després es va penjar. S'investiga com a possible cas de violència de gènere i, si es confirma, seria l'homicidi número 42 d'aquesta naturalesa enguany a l'estat espanyol.
Els fets van ocórrer a les 5 d'ahir hora baixa. El cunyat de la parella va ser qui va trobar els dos cadàvers a l'interior del domicili. Va entrar a l'habitatge després de sentir crits que provenien, de fet, de l'interior de l'immoble. En aquest cas, no constaven denúncies prèvies i la víctima no estava al sistema Biogen. Recordem que el 016 és el telèfon d'atenció a les víctimes. No deixa rastre la factura telefònica, però s'ha d'esborrar del registre de telefonades del dispositiu mòbil. I en cas d'emergència, s'ha de telefonar a l'112.
Mentrestant, aquí a les Balears, l'Escola d'Ensenyaments Artístics Superiors de les Illes confirma el cessament temporal de funcions del cap d'estudis per conductes reprovables amb les alumnes. Després de les denúncies anònimes contra aquest professor, la direcció del centre ha remès una carta a la comunitat educativa que posa en valor la naturalesa del testimoni i el canal utilitzat i mostra la seva comprensió amb el dolor, la ràbia i l'esgotament de les persones afectades.
Avui ni la direcció de l'ESADIP ni la Conselleria d'Educació han volgut fer declaracions sobre aquest cas. Amb tot, la direcció de l'escola ha decidit apartar el professor i també retirar-li el plus salarial que cobrava com a cap d'estudis. Una decisió que s'ha pres de manera preventiva després de la publicació a un compte d'Instagram dels missatges anònims que acusen aquest professor de mantenir conductes reprovables amb les alumnes aprofitant-se de la seva condició.
I a Palma, el grup d'homicidis de la Policia Nacional investiga la mort d'una lota de 15 anys al seu pis. A l'espera dels resultats de l'autòpsia, tot apunta a un accident domèstic per ofegament.
El cos policial descarta de moment que es tracti d'un crim i que terceres persones hagin participat en la mort de la menor. La jove presentava lesions al coll quan va ser trobada ahir vespre de ves les 9 pels seus familiars, segons han informat fonts properes a la investigació.
Dues i 14 minuts, encetàvem la crònica política. Tot i la nova ruptura que PP i Vox van escenificar ahir al Parlament pel sostre de despesa, que suposarà la pròrroga dels pressupostos de la comunitat, les dues formacions continuen negociant en paral·lel la recuperació del decret de llei de projectes estratègics. És el decret que va tombar Vox fa unes setmanes i que, d'entre d'altres coses, permetia accelerar inversions per la diversificació econòmica o també el trasllat de residus d'Eivissa a Mallorca.
Es preveu un acord imminent sobre aquesta qüestió i després de la Junta de Portaveus del Parlament, el popular Sebastià Sagreras ha mostrat convençut que les iniciatives legislatives que el PP i el govern tenen en la cartera sortiran endavant, malgrat la derrota parlamentària d'ahir.
Totes les iniciatives que en aquest moment estan damunt la taula se preveu que se puguin aprovar en total tranquil·litat. Algunes en el grup parlamentari de Vox, algunes, com també s'ha vengut fent durant la resta de la legislatura, en la resta de grups parlamentaris de l'oposició.
La portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha insistit avui que el govern no tenia cap interès en aprovar uns nous pressupostos.
Tendemos la mano al Partido Popular y el Partido Popular nos muerde la mano. Esto es el día a día que tenemos desde hace dos años en este Parlamento. Evidentemente, el señor Costa, como bien dijimos ayer, no tenía ningún interés en aprobar el techo de gasto.
És el mateix que asseguren Lluís Apesteguía i Josep Castells de Més per Mallorca i Més per Menorca.
Et susto, hagués estat gros. Però no perquè s'hagués sorprès gratament, perquè et susto hagués significat que s'hauria d'haver posat a treballar amb un pressupost que molt sospit ni tan sols ha començat a fer.
Sobretot va ser un debat vergonyós, perquè va ser un debat fake.
Mentrestant, per part del PSIP, el seu portaveu parlamentari, Iago Negueruela, insisteix en la debilitat parlamentària del govern i parla d'un Parlament bloquejat.
Desde que está Proens, hay más prórroga de presupuestos que en la última década, sin ningún tipo de problemas por su parte, más allá de la inestabilidad que sucede, de todos los problemas que está acarreando nuestra ciudadanía.
I també al Parlament, el director general d'Emergències, Pablo Garriz, ha titllat d'irresponsables els directors d'alguns centres educatius públics de Vila que varen donar, diu, ordres contradictòries durant les pluges del passat 13 d'octubre. Garriz ho acaba d'assegurar en la compareixença parlamentària demanada pel PSIP per explicar l'actuació d'Emergències en les passades inundacions d'Eivissa. Enric Fernández ha seguit la comissió.
El responsable balear d'Emergències ha detallat totes les actuacions del seu departament, dia a dia i hora a hora, entre les pluges del 30 de setembre, de l'exuracà Gabriel, i les pluges de l'11 i 13 d'octubre amb la Dana Alice. Pablo Garriz ha estat felicitat per la feina feta per tots els participants a la comissió. PSOE i Més per Mallorca li han recordat, però, que el dia 13 d'octubre, quan les famílies van haver de recollir els alumnes de les escoles abans de la una del migdia, hi van haver missatges contradictoris. Són la diputada socialista Iranzu Fernández i Lluís Apesteguía, portaveu de Més per Mallorca.
Si li he de posar un però, es va donar la circumstància que a la mateixa hora hi havia escoles molt properes, com són Sa Lloberia, Can Cantó i Can Mises, que estaven donant informacions totalment contradictòries als pares.
Destaca algunes descoordinacions en quant a els avisos que van rebre les famílies per part de les diferents institucions, i si vostè creu que aquí hi hagués hagut un marge de millora.
Garriz ha reconegut les contradiccions i ha apuntat com a responsables alguns directors dels centres educatius.
La informació que se dan des de determinats centres educatius és la contrària a la que nosotros estamos dando. Yo entiendo que, claro, que si me tengo que quedar hasta las 4 de la tarde con un montón de niños, cuando a lo mejor yo incluso tengo a los niños en otro cole, pues a mí me interesa que vengan los padres y se lleven los niños. Esto es una irresponsabilidad.
Garriz ha valorat per damunt de tot la rapidesa a recuperar infraestructures crítiques, com la carretera de l'aeroport inundada a Sant Jordi amb fins a 5 milions de litres d'aigua o la recuperació de la planta de combustible que dona servei a tota l'illa.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Dues i d'avui minuts, el sindicat d'infermeria SATSE ha demanat a la gerència de l'Hospital Son Espases que activi el pla de contingència per fer front a l'increment de les malalties respiratòries i la grip. El SACE diu que aquesta setmana s'han viscut certs moments de col·lapse i s'han suspès fins i tot algunes intervencions quirúrgiques. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. La delegada del sindicat a l'Hospital de Referència, Erlina Avijande, espera que la gerència escolti la seva petició i obri el verge de Lluc per evitar que la situació s'agreugi. Avui hi havia 30 malalts a les urgències pendents d'un llit a planta, són espases, i ahir la xifra va ascendir als 70. Són declaracions a IBETA Ràdio.
Es una apertura de unidades, como es la unidad del Virgen de la Salud, y esto lleva un tiempo porque precisa una contratación, hay que habilitar la unidad y puede llevar días preparar el servicio. Y, por supuesto, cuidar a los que nos cuida implica gestionar bien todos estos recursos que tiene el hospital.
Mentre a Madrid, la Conselleria de Salut espera votar avui a favor del protocol comú de sanitat contra la grip a la Comissió de Salut Pública, que té lloc avui migdia. Un document en què es planteja l'ús obligatori de les mascaretes en hospitals i centres de salut en situacions, això sí, de màxim risc.
Sí, la consellera Manuela García afirma que el protocol nacional d'enguany, a diferència del de l'any passat, és un document bastant respectuós en les diferents comunitats que estan oberts al diàleg i que la intenció de la conselleria és col·laborar.
Lo que se pretende es que el documento tenga una serie de criterios que especifiquen cuáles son los escenarios entre los que nos encontramos y las medidas que se puedan tomar, y tú, como comunidad autónoma, vayas haciéndolo en función de los datos tuyos en particular, que nos parece que es lo coherente y que fue por lo que no aprobamos el del año anterior. Pero este año yo espero que los técnicos trabajen en él y a priori la voluntad con la que vamos es con la voluntad de trabajar.
Demà s'ha convocat el Comitè de Malalties Infeccioses de les Balears, una trobada en què es presentarà el document tècnic nacional i la situació epidemiològica de les illes per prendre les decisions pertinents.
D'altra banda, el Banc de Sang de les Balears ha presentat avui un robot pioner a Espanya per informar sobre la donació. Pot saludar els usuaris per favor i detectar la seva presència, tot per captar l'atenció i aconseguir més donants de sang, de plasma o de llet materna. De moment treballarà a l'Hospital de Son Espases, però es preveu que també funcioni a altres llocs arreu de les illes. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. El robot està dotat de mobilitat autònoma, pantalla tàctil i sensors de navegació que li permeten desplaçar-se en seguretat i sense necessitat d'intervenció humana, en aquest cas dins els 5 quilòmetres que té l'hospital. El seu objectiu és informar i sensibilitzar la població sobre la importància de donar sang o llet materna, entre altres fluids. Rosa Maria Tarragó és la directora de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Balears.
El robot interactua, te crides atenció i el primer que te fa és donar informació. És a dir, totes aquelles preguntes que tingui una persona que vol donar sang, té aquesta resposta perquè connecta amb la nostra pàgina web. I té aquesta possibilitat inclús de que entris a demanar cita o inclús si estem un dilluns i un dimecres, el primer o tercer dimecres del mes aquí, que t'acompanyi fins al punt de donació.
El robot també permet demanar cita i és capaç de guiar els potencials donants fins al punt de donació. A més, la seva pantalla tàctil funciona com a punt d'informació i s'hi poden veure vídeos explicatius sobre la donació. També compta amb un sistema bilingüe en català i castellà.
I el govern espanyol es reunirà aquesta setmana amb el sector agrari per abordar la situació de la pesta porcina africana detectada a la província de Barcelona. Ho ha avançat el ministre d'Agricultura, Lluís Planas, avui en un acte.
De moment, les fonts oficials apunten que dels 40 cadàvers de porcs senglars que s'han trobat a la serra de Collserola, 9 han donat positiu en pesta porcina africana. La Generalitat ha reconegut que a la zona hi ha massa exemplars i que s'haurà d'intensificar la seva eliminació.
Dues i 23 minuts. A més qüestions, el govern espanyol ha anunciat 400 milions d'euros en ajudes directes a la compra de vehicles elèctrics per a l'any que ve. És el pla Autoplus, en fons que en aquesta ocasió, i aquesta és la novetat, seran gestionats directament per l'executiu espanyol i no per les comunitats com s'havia fet en altres ocasions.
És una de les mesures del Pla Espanya Auto 2030 que neix de la col·laboració entre el govern central i els fabricants i que també preveu la injecció de 580 milions d'euros més per expandir el vehicle elèctric com l'ampliació de la xarxa de recàrregues. Ho ha anunciat avui el president Pedro Sánchez, que l'objectiu ha dit que l'objectiu és fer més assequibles els vehicles elèctrics espanyols per als ciutadans.
Los fondos van a ser gestionados directamente por el gobierno central, no por las comunidades autónomas. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho eco de algunas de los lamentos, de las demandas legítimas que han hecho también desde el sector, y lo que queremos es garantizar una mayor velocidad, también homogeneidad, en la gestión de las ayudas y que los pagos lleguen a los bolsillos de las familias cuando realmente lo necesitan.
I avui també destacam una altra dada. 9 de cada 10 empreses de les Balears és familiar. És una tipologia de negoci amb una elevada taxa de supervivència i molt rendible, segons l'informe elaborat per l'OIB i la Banca Marc.
Un informe que qualifica les empreses familiars com a resilients, rendibles i eficaces. Es basa en xifres com que el 75% de les empreses familiars té més de 10 anys i que la supervivència és del 82%, per damunt del 77% de la mitjana estatal. A més, són un pilar de l'economia illenca, aporten el 82% del valor afegit brut de les Balears i generen el 87% dels llocs de feina. Segons Alfredo Martín, director de la càtedra i autor de l'informe, la fórmula de l'èxit és en part empresarial i en part depèn del seu ADN.
Que tenen un menor endeutament, també observam una major rentabilitat i també estiria aquest objectiu de ser de llarg termini, de successió. Això és inherent a la capacitat de supervivència i en aquest aspecte entenem que són un dels factors explicatius.
I si en qualsevol família és important avenir-se en una que té una empresa, encara més. Inés Roger, presidenta de l'Associació Balear d'Empreses Familiars, ABEF.
És molt important la feina que s'ha de fer a nivell d'òrgans de govern. I per això un dels futurs estudis de l'Observatori serà aquest, no? Poses foco dins l'empresa, però sobretot les empreses familiars és molt important fer feina en la família per anar tots alineats.
Si ens fixem per illes, Mallorca concentra el 74% de les empreses familiars, de les Balears a Eivissa i Formentera hi ha el 16% i a Menorca hi trobam el 10% restant.
Escoltau l'informatiu migdia, el primer resum de la jornada d'IB3 Ràdio.
Dues i 26 minuts en clau estatal. Junts en rebutja l'intent d'acostament de Pedro Sánchez després que ahir el president espanyol anuncies mesures per revertir incompliments amb la formació catalana. Uns acords, recordem-ho, que van permetre la seva investidura. Avui, la portaveu Míriam Nogueras ha assegurat que res no canvia i que Sánchez continuarà amb l'actual minoria parlamentària al Congrés si no pren decisions.
Una compareixença aquest matí, Nogueras ha dit que ha quedat demostrat que no és que l'executiu espanyol no pogués complir en Junts, sinó que no volia.
S'ha demostrat, a més, que els partits espanyols només reaccionen quan estan acorralats, quan se n'adonen que sense els vots dels catalans pràcticament no poden aprovar res. I aquests vots no es regalen. Per això mantenim la nostra posició.
Nogueras ha recordat a Sánchez que queden pendents nombrosos acords que van permetre els vots de Junts per a la seva investidura, com ara el traspàs de les competències d'immigració i l'oficialitat del català a Europa. Per la portaveu de la formació independentista, el seu posicionament futur depèn dels socialistes.
La primera reacció oficial del govern espanyol ha estat la de la vicepresidenta primera i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero. Creu que tot es compondrà. En canvi, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diu que tot és teatre.
Confiamos, por supuesto, en que el cumplimiento de los compromisos restablezca la confianza. Y creo que en el día de ayer se dieron pasos en este sentido. En las próximas semanas se tienen que seguir dando y es importante que restablezcamos esa relación porque insisto que el impulso de la legislatura solo persigue el bienestar de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España.
El señor Sánchez ha perdido el control de la política española, ha perdido la credibilidad el conjunto de los ciudadanos de nuestro país y ahora está perdiendo la dignidad. Visto lo visto, es evidente que hemos acertado no habiendo precipitado una moción de censura hace un año sabiendo todo lo que ya sabemos ahora y espero que en el futuro siga acertando en mis decisiones.
Mentrestant, el jutge de l'Audiència Nacional, Ismael Moreno, reclama al PSOE tots els pagaments en metàl·lic fets entre els anys 2017 i 2024, així com els seus justificants.
El magistrat contesta així els dubtes plantejats pel partit, que va demanar si només havia d'entregar els pagaments realitzats a les persones investigades a la causa sobre Koldo García i l'exministre José Luis Ábalos.
Mentrestant, detinguts l'anestesista que va sedar la nina que posteriorment va morir a una clínica dental d'Alzira, a València. També ha estat detinguda la propietària d'aquest centre.
Primer, a les 8 del matí, la Policia Nacional ha detingut l'anestesista de 43 anys a València Capital. Més tard, el mateix cos de seguretat ha arrestat la propietària de la clínica dental, una dona de 50 anys que està acusada dels delictes d'omissió del deure d'auxili i contra la salut pública, tal com ha explicat la Prefectura Superior de la Policia de la Comunitat Valenciana en un comunicat.
Amb aquesta notícia arribarem a les 2:30, moment ara, per a la informació de cadascuna de les illes.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. L'Ajuntament de Palma invertirà 96 milions d'euros en la reforma de l'edifici de Gesa i els seus voltants. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. La intenció d'acord és ubicar-hi un museu, la biblioteca central, una ludoteca i els arxius. A més, tindrà altres usos i disposarà d'un aparcament d'unes 700 places que gestionarà l'ESMAP. Les obres podrien començar l'any 2028 i estan gestides el 2030.
L'estiu que ve no es podrà jugar a la pilota ni a les pales a les platges de Sóller.
L'Ajuntament prepara una nova ordenança municipal que preveu sancions de fins a 3.000 euros per millorar la convivència entre banyistes.
L'Ajuntament de Santa Eugènia retira les càmeres de vigilància.
El consistori reconeix que s'havien instal·lat pel poble sense estar autoritzades legalment. Mentre el procés administratiu no es resolgui, el consistori ha optat per retirar-les.
Tot d'una en parlant d'aquestes qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, David Cervera. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. En aquesta hora trobant atenció en l'ús arribada a Palma per la carretera de Sóller i per la carretera de Valldemossa, des de Son Espades fins a les incorporacions a la via de cintura. A la via de cintura també trobaran tràfic lent en sentit aeroport des de l'altura del cementeri fins a les incorporacions a l'autopista d'Inca. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, David. En Víctor Hernández, del Control Tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, Fora Vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem al començament, l'Ajuntament de Palma invertirà 96 milions d'euros en la reforma de l'edifici de Gesa i els seus voltants. La intenció d'acord és ubicar-hi un museu, la biblioteca central, una ludoteca i els arxius. A més, tindrà altres usos i disposarà d'un aparcament d'unes 700 places que gestionarà l'ESMAP. Les obres podrien començar l'any 2028 i estan llestides al 2030.
El Bala de Palma, Jaime Martínez, ha explicat que s'han aprovat les bases del concurs d'idees per reformar-lo. Un dels requisits principals és que la millora respecti que l'edifici és un bé catalogat. Fins al pròxim mes d'abril de l'any que ve es poden presentar els avantprojectes arquitectònics. Segons el Bala, el finançament no serà un entrebanc i anima el govern espanyol a participar en el finançament del projecte.
Esto es un proyecto de ciudad, pero es un proyecto de capital, es un proyecto de capitalidad donde forman parte las diferentes administraciones para que sea viable. Invitaría otra vez, como saben que hago siempre, a que algún ministerio pues, también pueda participar de algo.
El projecte preveu soterrar dos nous equipaments propers a l'actual edifici de Gesa. A més, Martínez ha dit que la intenció de Cort és ampliar l'actual zona verda que hi ha i fer un pas subterrani per on puguin passar els vehicles que venen del carrer Joan Alcover. D'aquesta manera podran connectar amb el passeig marítim i transformar la zona.
Com dic, tots aquests requisits i criteris suposarà un impuls definitiu en aquesta zona abandonada des de fa 15 anys, un impuls en el districte d'innovació que, com dic, també és una aposta irrenunciable. Serà un projecte transformador i referent a nivell cultural, mediambiental, d'innovació.
La reforma també preveu la creació d'un auditori adaptat a les noves tecnologies i espais per a empreses d'innovació i noves tecnologies, tot compatible amb el Parc BIT. Jaime Martínez ha dit que la reforma també preveu els usos administratius i un centre d'interpretació de l'energia.
Mentrestant, a Felanitx, l'Ajuntament ha presentat avui el pressupost per al 2026, 29 milions i mig d'euros, la qual cosa representa un increment del 25% respecte als pressupostos d'enguany. Segons el consistori, no s'han apujat els impostos, es mantenen congelats l'IBI i la taxa de FEMS i s'inclou fins i tot una reducció de la taxa de FEMS en sòl rústic.
El pressupost reforça l'aposta de l'equip de govern per impulsar grans inversions estratègiques i històriques en tres projectes destacats. 2 milions i mig d'euros per a l'auditori municipal, 1,6 per al clavegueram de Sa Punta, amb l'objectiu de millorar la xarxa, i 300.000 euros per a la dotació de serveis per a la nova escola, un projecte del qual ja s'han iniciat les obres. Catalina Soler és la batlessa de Felanitx.
En aquest moment, en el pressupost, hem previst un endeutament de 4 milions i 20 d'euros, que no vol dir que s'hagi d'executar, però sí que ho tindrem previst, perquè el que no volen perdre ni un dia és per licitar les obres de l'auditori i les obres del clavegueram de Sa Punta. És cert que segurament, i és feina d'aquest equip de govern, cercar finançament extern per aquestes dues obres.
Els comptes es presentaran dimecres que ve als veïns a les 8 de l'hora baixa a la Casa de Cultura.
I ho deien també en titulars, l'estiu que ve no es podrà jugar ni a la pilota ni a les pales a les platges de Soi. L'Ajuntament prepara una nova ordenança municipal que preveu sancions de fins a 3.000 euros per millorar la convivència entre banyistes.
Bastaria el sentit comú per a la convivència entre banyistes i esportistes, però el civisme no s'hi ha imposat i l'Ajuntament de Solla prepara una ordenança per regular els usos de les platges. La policia no vigilarà d'ofici, però sí que pot actuar si ho requereix algú. Carlos Darder és el regidor d'Infraestructures.
El que nosaltres tenim a l'ordenança és que aquí on en temporada alta està com tota la gent aglomerada, pues a l'hora de jugar s'ha de diferenciar. Pues pot jugar... te mous un parell de metres a un espai més ampli.
Entenc la gent que està i que vol prendre el sol, que vulgui estar tranquil·la, però per l'altra banda, que feim nosaltres en els nins? No els podem seure una cadireta que no s'amaguin?
Són infants, claro, que han de jugar, també.
El consistori, però, matisa que no és ben bé així, que no és una norma per prohibir els jocs infantils, sinó les pilotades fortes i que la platja sigui un camp d'esports.
Que han els lotots i sense els lotots que et peguen pilotades, una vegada jo aquest estiu me va arrossar així, i a una altra casa li peguen el cap. No, pilotes no.
I tampoc no es podrà posar música forta.
Que ell es posa pum, xup, 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 hores i hores, no.
No duria animals ni tampoc usar les papereres per tirar-hi líquids. Alhora, el reglament amplia l'horari dels socorristes fins a les 8 del vespre.
I per la Mare de Santa Eugènia, on l'Ajuntament reconeix que les càmeres de vigilància que s'havien instal·lat pel poble no estaven autoritzades legalment. Mentre el procés administratiu no es resolgui, el consistori ha optat per retirar-les.
Ja no queda cap càmera de vigilància operativa al carrer, s'han retirat totes. L'Ajuntament reconeix que no estaven autoritzades i que iniciaran el procediment per legalitzar-les des de zero. Pep Lluís Urraca és el batlle de Santa Eugènia.
He assumit els errors que haguem pogut cometre. Error nostre també d'haver donat per assentat les gestions que s'estaven fent que no eren correctes.
L'oposició pensa que s'ha vulnerat la intimitat dels veïnats. En el ple d'ahir, el Partit Popular va demanar la dimissió del batlle i, tot i que s'ha esmenat l'error, pensen que pot haver-hi conseqüències legals. Pep Bonnin és el portaveu del PP.
Molta bona voluntat de que a partir d'ara tot se farà bé, però aquesta és la demostració de que no s'ha fet bé.
Fa setmanes que la polèmica de les càmeres és el tema de conversa principal entre els veïnats.
perquè no és normal poder vigilar tant, perquè en el fons dius que vigilen.
I ara que s'han retirat, alguns hi estan a favor i d'altres en contra.
Millor. Així si passa res de nou, tot no ho sabem.
Estan bé, però altres que són massa.
Tant si n'hi ha com si no n'hi ha, a mi m'és igual.
No m'apareix bé, a cap poble.
N'hi ha massa per pocs habitants que tenim i, de més, no estaven senyalitzades com toca i tampoc no tenien permís.
Jo estic molt contenta que les hagin llevat perquè hi ha coses més necessàries de fer que això.
Algunes de les càmeres que vigilaven el poble s'hi havien instal·lat el 2013.
I anem ara fins a Esporles, on els bars en Terrassa, la via pública, a partir d'ara hauran de pagar fins a un 200% més per mantenir-la. L'Ajuntament ha actualitzat l'ordenança fiscal que regula les terrasses, que feia 20 anys que no es modificava.
Amb l'actualització, el metre quadrat ocupat passa de 9 a 30 euros. El consistori afirma que l'actualització de la taxa s'ha fet de manera consensuada amb els restauradors del municipi. Josep Ferrà és el batle d'Esporles.
Hi ha hagut ordenances que per diversos motius els darrers anys no s'han dut a terme, per diverses crisis, com la crisi de la Covid, o també per la crisi econòmica que hi va haver el 2009-10, no? Però en aquests anys, ordenances que en aquell moment se varen iniciar expedients i no se varen acabar duent a terme, que jo crec que de manera adequada, no? Perquè eren contextos bastant distints. Ara és el moment d'utilitzar aquestes ordenances. Van tenir una reunió tot el sector, van ser molt comprensius i van acceptar la proposta.
L'Ajuntament de Calvià ha posat en marxa una nova edició de la campanya de suport al comerç local durant les festes de Nadal, que en els dos primers dies ha vist com els residents han consumit més de 10.000 vals.
La campanya es va posar en funcionament dilluns i en poc més de 48 hores ja s'han consumit més de 10.500 vals dels 25.000 totals que hi ha disponibles fins al 31 de gener o fins que s'esgotin. Enguany s'han adherit a la campanya 63 establiments i s'han passat de 144.000 euros a 250.000, un 73,6%. Més. Cada resident major de 16 anys pot beneficiar-se de fins a 4 vals de descompte valorats en 10 euros cada un, només presentant el DNI als establiments.
D'altra banda, l'Ajuntament de Manacor ha presentat avui el nou projecte Valora, Gaudeix i Suma, una iniciativa que neix per reforçar el comerç local de Porto Cristo, així com fomentar la col·laboració entre els establiments de la localitat i consolidar una línia de feina conjunta amb el sector.
Durant la preparació de la campanya s'ha elaborat un cens dels establiments comercials que ascendeixen a 280. També repartiran bosses als comerços perquè puguin entregar-les als clients. A més, els fulletons de la campanya inclouen un plànol amb totes les empreses de Porto Cristo perquè la gent pugui localitzar-les fàcilment. Els eixos centrals del poble estan marcats i també s'ha incorporat un codi QR per consultar el llistat d'empreses directament al mòbil.
I seguim a Manacor. La Policia Nacional ha resolt el presumpte atac d'un hacker al sistema informàtic de l'Ajuntament el passat mes de setembre. El suposat autor de la revelació de secrets seria un treballador del consistori.
Aquest suposat hacker hauria descobert un document amb 160 demandes judicials presentades contra l'Ajuntament, amb les dades d'identitat dels demandants, així com totes les dades dels procediments en qüestió. Una vegada presentada la denúncia per part de l'Ajuntament, en les darreres setmanes, la policia ha descartat un atac, centrant la investigació en l'àmbit del mateix Ajuntament. Totes les indagacions van permetre centrar les sospites en un únic funcionari, el qual suposadament va accedir als documents, se'ls va descarregar i, posteriorment, es va passar a un tercer. La setmana passada va ser citat a declarar i el varen informar dels fets que se li imputen.
2:42, canviem de qüestió. Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials ha organitzat avui matí per primera vegada unes jornades per conèixer millor el dia a dia d'algunes d'aquestes persones.
Na Maria té discapacitat auditiva des dels 5 anys per la reacció d'una vacuna.
No de naixement, va ser per una vacuna, una reacció d'una vacuna.
Als 9 anys va arribar la seva gran ajuda, un implant coclear. Tot i això, el dia a dia es fa una mica més difícil per ella en determinats moments. Demana més facilitats, per exemple, en el transport públic.
Bueno, que se podria dir quan hem arribat a l'aturada, coses així que ho sapiguéssim.
En Juanma, per la seva banda, conviu amb un trastorn de l'espectre autista i una discapacitat intel·lectual i just. Treballa per fer la vida més accessible. És validador de textos i a la societat li demana més empatia.
Validador és la persona que s'encarrega de comprovar realment si un text adaptat a lectura fàcil se comprèn. Empatia en les persones amb discapacitat. Tenim tots els drets igual que els altres, només ens volem sentir que estem inclosos dins la societat. Volem disfrutar del dia a dia com una altra persona.
També demana una Mallorca més accessible per a tothom.
I el Consell de Mallorca reforça els seus vincles amb Silicon Valley. És un dels objectius del viatge que manté aquesta setmana una delegació mallorquina a Califòrnia amb motiu del 10è aniversari de la canonització del missioner mallorquí Juníper Serra.
La visita a Califòrnia de la delegació del Consell de Mallorca pel 10è aniversari de la canonització del Juníper Serra també té un caire empresarial. En el segon dia del viatge han mantingut una jornada de treball a Silicon Valley, primer per visitar l'empresa Palo Alto Networks, on s'ha firmat un acord de col·laboració en matèria de ciberseguretat, i després amb el hub d'innovació Plug and Play, una empresa que ha firmat l'adhesió a la candidatura de Palma com a ciutat europea de la cultura 2031. Llorenç Galmés és el president del Consell.
Per Mallorca és molt important poder diversificar la nostra activitat econòmica amb més desenvolupament, més innovació i, sobretot, sortir del model monotemàtic del turisme per tal de donar oportunitats a la nostra terra i, sobretot, més dinamisme.
La rebaixa ha estat per visitar la Missió i la Universitat de Santa Clara. La delegació mallorquina ha explorat possibles línies de cooperació amb aquestes dues institucions en els àmbits cultural, educatiu i tecnològic.
D'aquesta manera arribem a les 2:45. Continua la informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
2:45. Avui començam el temps d'esports a IB3 Ràdio amb una gran notícia, perquè les futbolistes mallorquines Cata Coll i Mariona Caldentany tornen a guanyar un títol amb la selecció espanyola. Gavi Forteza, bon dia.
Bon dia. La Lliga de les Nacions va ser a Madrid, a l'Estadi Metropolitano, i guanyant Alemanya per 3-0 el partit de tornada d'aquesta final. El partit el vàrem viure en directe a IB3 Ràdio, amb la narració de la nostra companya Marta Sampas i a una de les nostres campiones, Cata Coll, també la sentim.
Final al Metropolitano, Espanya és campiona de la Lliga de les Nacions, Mariona Caldentany i Cata Coll tornen a guanyar.
M'encanten aquests partits, m'encanta viure aquest torneo, és on me creix, no? On potser jo, entonces, sempre tinc donat el màxim per aquest equip i contenta amb la porteria del Cero. Van disfrutar, no?, d'aquest futbol, han estat tres golazos, tres xarros d'una Pina i un d'una Vicky, saps? Algo increïble, ara ho estem celebrant, eufòriques, crec que era un títol important per aquesta selecció i, com dic, molt contentes per això.
En dos anys, la selecció espanyola ha aconseguit tres títols, un Mundial i dues Lligues de les Nacions, amb la representació balear de Cata Coll i Mariona Caldentany.
I de la Lliga de les Nacions a la Copa del Rei.
Sí, on el Mallorca ja està classificat pels 16ens de final i l'Atlètic Balears juga demà. Quant al Mallorca, l'equip de Jagoba Arrasate va guanyar, no sense problemes, el Numància de Segona Federació per 2-3, amb dos gols d'Abdon Prats i un de Javi Llebrés. Sentim el que va dir l'entrenador mallorquinista.
Sí, estoy contento con la primera parte porque creo que hemos jugado con mucha seriedad y hemos hecho las cosas bien. Pero esta es un poco la magia de la Copa, que te meten un gol, el Numancia se viene arriba, su afición aprieta también y nos ha tocado sufrir. Con ese tercer gol, sobre todo, no hemos controlado bien el partido. Yo creo que el partido ha sido de ida y vuelta al segundo tiempo y cuando no tienes control, pues puede pasar esto y sufriendo hasta el final y bueno, objetivo cumplido.
Tot i la clasificació, Arrasate va acabar el partit molt enfadat.
El cabreo venía por ahí, porque no tenemos un partido tranquilo, cuando parecía que estábamos haciendo las cosas bien y lo podíamos llevar o gestionar de otra manera, pero enfrente hay un rival también que ha apretado, que ha metido un gol y te mete en el partido ese gol y la afición que ha apretado, y luego sobre todo me cabrea porque creo que hemos tomado malas decisiones, ¿no? Sobre todo al final necesitamos más control, no lo hemos tenido, y luego en esa ida y vuelta creo que hemos tenido ocasiones claras también para poder hacer el cuarto y finiquitarlo, y bueno, ha sido más por cabreo y sufrimiento, las dos cosas a la vez.
Sentim també el golejador, Abdon Prats.
Sí, molt feliç en el final. Estar en el camp, poder marcar, en el final és sentir-me viu. És el que vull cada partit, cada jornada que hi ha competició, i al final, pues, òbviament, no demano jugar de titular tots els partits i jugar 60, 70, 80 minuts, però sí que demano, pues, participar i estar en el camp, no?
Abdon Prats, màxim golejador històric del Mallorca en 17 gols i des que va debutar l'any 2011 en aquesta competició amb altres equips, és el tercer màxim golejador rere Messi i Griezmann. D'altra banda, també va ser protagonista el porter Pichu Cuellar, que amb 41 anys i mig es va convertir en el jugador de més edat en jugar un partit oficial amb el Mallorca.
Bueno, emoción porque uno recuerda todo lo que ha vivido, todo lo que ha pasado, mucho tiempo, bueno, pues trabajando en la sombra, entrenando y ayudando a los compañeros, ¿no? Y en el día de hoy para mí es muy especial, pues por la familia, por todos mis compañeros, por todos los días que he estado currando en la sombra, apoyándole.
Amb aquesta dada, Cuéllar ha deixat sense el rècord l'exjugador del Mallorca i comentarista d'aquesta casa, Pep Lluís Martí. Ara l'equip mallorquinista afronta un partit importantíssim de Lliga, aquest divendres al camp del COE de la Lliga L'Oviedo. Seguint amb la Copa del Rei, l'Atlètic Balears rebrà demà, a partir de les 7 del vespre, l'Espanyol de Barcelona a l'Estadi Balear. D'aquesta eliminatòria ha parlat l'entrenador blanquiblau, Luis Blanco.
La sensación es que nos vamos a enfrentar a uno de los rivales más difíciles que nos podía haber tocado en esta competición. Para nosotros es muy ilusionante poder medirnos contra un rival de tanta entidad que nos va a exigir tanto y también nos va a servir mucho también en seguir mejorando nosotros como equipo.
Precisament, Luis Blanco va arribar al Balears procedent de la cantera de l'Espanyol.
Solo el hecho de poder disfrutar un partido de Copa del Rey contra un rival de primera división, pues ya lo hace especial. Imaginaros para mí el poder enfrentarme al Español. Voy a volver a reencontrarme con gente que le tengo mucho aprecio.
D'altra banda, a l'altre costat, sentim el jugador de l'Espanyol, Urco González.
Iremos allí a ganar, es una competición que nos ilusiona mucho y bueno, lo dejaremos todo para pasar de ronda. Con muchas ganas, ¿no? Estamos en muy buena dinámica y queremos seguir estando así hasta el final.
A més del Mallorca, ahir també se varen classificar l'Alavés, Osasuna, Getafe, Osca de segona divisió i Guadalajara de primera federació. Avui, quan equips de primera se juguen els partits Ourense-Girona, Reus-Reial Societat, Cieza-Llevant, Quintanar del Rei, Elche, Torrent-Betis i Atlético-Antoniano-Villarreal. Queden per demà els partits Real Ávila-Rayo Vallecano, Sant Andreu-Celta, Extremadura-Sevilla i Cartagena-València. I per acabar amb el futbol, a la Lliga, ahir es va jugar un partit avançat de la jornada de 9, on el Barça va guanyar l'Atlètic de Madrid per 2-1. Avui, a les 7, jugaran a Sant Mamés l'Atlètic Club i el Real Madrid, els quatre equips de Supercopa d'Espanya. Xavi Alonso i Ernesto Valverde són els entrenadors de Madrid i Atlètic.
És un clàssico de la Liga, del futbol espanyol, i sempre hi ha un gran ambient en Sant Mamés, sempre és un estadi que tens que jugar con mucha energia, con mucha concentración, sabiendo las experiencias pasadas y cómo hay que afrontarlo.
De 14 partidos han ganado 10 y ahora de repente han empatado pues 3 seguidos y bueno, nada que no ocurra en todas partes, pero Xavi, vamos, el día lo demostró en Leverkusen y supongo que es un equipo, bueno, supongo no, estoy convencido que es un equipo que va a estar arriba y que, bueno, y que esperamos que, si puede ser después de mañana, mejor.
Amb dos partits, com dic, corresponen a la jornada de 9 que coincidirà amb la Supercopa d'Espanya al mes de gener.
Deixem el futbol i ara parlem de vòlei.
Sí, perquè la Barca Menorca té partit gran. Serà a partir de les 8 del vespre al pavelló municipal de Ciutadella contra l'Istanbul, en partit de tornada de la primera eliminatòria de la SEB Volleyball Cup Europea. Té tots els detalls d'aquest partit el nostre company Miquel Cardona.
Bon dia. El futur de la Barca Europa passa per Ciutadella. Avui es juga el partit de tornada dels setzens de final de la SEB Cup entre les menorquines i el TEAQ d'Istanbul, l'equip propietat de la companyia Aerolínies Turques. A l'anada, el conjunt d'Istanbul es va imposar 3-1, però el vestidor vermell considera que va estar al seu nivell competitiu. Patrick Rodríguez es la lliura de la Barca.
Y creo que con lo poco que vimos y lo poco que estuvimos allí, creo que les plantamos bastante cara. Obviamente creo que hay un respeto muy grande por nosotras hacia ellas, pero creo que nosotras también demostramos que ellas también tenían que tener un respeto hacia nosotras. Es un equipo con el que si no estamos al 100% realmente en todas las facetas del juego, es muy difícil ganarle. Pero si conseguimos mantener el mismo nivel que tuvimos tanto en el primer set como en el tercero allí, creo que puede ser un partido que se nos ponga de cara.
El resultat de dijous obliga la Barca a guanyar avui 3-0 o 3-1 per jugar un set d'or de desempat a 15 punts. En aquest sentit, la jugadora madrilenya invoca l'esperit de Bakú de fa 2 anys. A Ciutadella creuen en la remuntada.
yo muchas veces lo repito y lo tenemos muy claro todas, es verdad que allí jugar fue muy bonito y demás, pero al final falta mucho ese aliciente y esa motivación de la gente que empuje cuando estás en tu casa y tienes a tus seres queridos aquí cerca, eso es extra de motivación, así que ojalá se pueda volver a repetir lo que hicimos hace unos años. Conseguimos una remontada contra Bakú que fue preciosa y también era durísimo porque al final estás muy limitado de margen, tienes que hacer un 3-1 o un 3-0 para poder optar al Golden Set y bueno, se hizo una vez, ¿por qué no otra?
El tècnic Pep Llorenç té totes les jugadores disponibles per jugar aquest partit en clau europea a partir de les 8.
I acabam amb un apunt de futbol sala.
I és que el rival del Palma, de l'Illes Balears Palma Futsal a la Champions, el Hitkeep d'Ucraïna, ja és a Palma. Recordem que divendres, a les 7:30 del vespre, el Palau de Son Mos acollirà el partit de tornada dels vuitens de final d'aquesta Champions entre el Palma i el Hit, que la setmana passada varen empatar 2-2 en partit jugat a Hongria.
Amb aquest apunt, a posar en punt final a la informació esportiva, feim ara una pausa i després temps per a la cultura.
Esta Navidad el comercio local ilumina nuestra ciudad. Palmactiva te invita a vivir unas fiestas llenas de actividades para toda la familia. Corales, talleres infantiles, espectáculos en la calle y muchas sorpresas más. Cuando compras en los comercios de Palma, les das vida a nuestras calles. Ayuntamiento de Palma, Palmactiva.
La actualidad, minuto a minuto, a IB3 Radio. Informativo Migdia.
I ara que les ofertes culturals es disparen per aquests dies de festa, el cinema sempre és una bona opció i encara més si el que se'ns ofereix són clàssics de tots els temps, com l'ET de Steven Spielberg, remasteritzat i amb la millor qualitat assegurada. Això és el que trobarem. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
A la segona part del cicle Absolut Cinema de Cine Ciutat.
Sí, és un cicle que comença divendres, que durarà fins tot just abans de Cap d'Any i que es repetirà l'any que ve per petició popular. I és que es veu que revisitar clàssics i fer-ho amb una qualitat extraordinària agrada molt. Ens ho avançava d'aquesta manera Javier Pachón, el director de Cine Ciutat.
L'èxit de públic ha estat tan gran que per demanda popular han decidit que es converteixi en una línia de contingut, en un programa estable a les nostres sales i, per tant, el que era un nombre de projeccions úniques fins al 17 d'octubre ho hem convertit en la temporada 1, la temporada 2025 d'Absolut Cinema, que tindrà una segona part des del dia 5 de desembre fins al 30 de desembre.
I què podrem veure en aquest nou cicle? I a banda de T, també hi trobarem un altre clàssic, els Goonies, i un imprescindible de la saga Mad Max, Mad Max Fury Road, un títol que arriba més ben apadrinat.
Ha estat seleccionada per una selecció de directors i directores com la millor pel·lícula dels primers 25 anys del segle XXI, i, per tant, mos fa molta il·lusió projectar aquesta remasterització de Mad Max.
I la pel·lícula del 30 de desembre és a hores d'ara una incògnita perquè l'han de triar els espectadors en el que és potser la projecció més especial de tot l'any a Cine Ciutat. Una iniciativa que va començar per pandèmia i que ara ja és una tradició. Acabar l'any, això sí, 24 hores abans, de la millor manera possible.
En cas any cinèfil de Cine Ciutat, el dia 30, la darrera projecció Sainz, seleccionada pel públic, un clàssic en 4K, amb raïm i tots junts, que en el final nosaltres des de Cine Ciutat defensam que el cinema és un mirall per tots, a la societat més audiovisual de la història, el cinema és un espai de refugi, de diversió i de mirall de la societat, però també defensam l'experiència comunitària, de veure cinema plegats i veure junts i emocionar-nos plegats.
Aquell dia la taquilla és inversa, l'organització hi posa la sala, el raïm i la festa i les votacions estan obertes i es tanquen a la mitjanit de dia 21. L'any passat la pel·lícula escollida va ser un clàssic dels clàssics d'aquestes dates. Que bonic que és viure, de Frank Capra.
I el Consell d'Eivissa ha rescatat de les més de 600 obres que té el seu fons artístic 35 quadres on es mostra el detall del paisatge de l'illa. Narcís Puget, Portmany o Vicent Calvet, les obres dels artistes locals més internacionals, es podran visitar a la nostra sala els propers dos mesos. Elena Gregori.
La mostra rescata un dels primers llenços pintats per Erwin Brunner l'any 1952, abans de passar a l'abstracte i establir-se a Eivissa. També es poden veure pintures, paisatges a l'oli dels anys 30 de Narcís Puget Riquer. Joan Albert Ribas és comissari de l'exposició.
De les primeres aquarel·les d'en Puget, algun oli també d'en Puget Riquer fill, que llavors va passar a l'aquarel·la, per sort, i va ser un gran aquarel·lista, el millor aquarel·lista que hi ha hagut a Eivissa, segurament. I llavors, coses que no poden faltar en l'àmbit del paisatge, com a Sant Josep Marí, com a Sant Mario Staforini, com a Sant Ferrer Guasc. Jo convido la gent a venir-ho a veure.
També hi ha obres d'Staforini, on s'aprecia com la vegetació cobreix Salamera, el blanc de Vicent Ferrer Guasc o la interpretació de la ciutat de Josep Mari Mari. Sara Ramon és consellera de Cultura d'Eivissa.
Crec que és molt important tenir aquestes exposicions perquè la gent pugui conèixer tot el talent, no?, i la nostra història pictòrica, que a dia d'avui pues, no tenim un espai per poder-lo exposar i periòdicament pues, fem aquestes exposicions.
La sala Sa Nostra, els paisatges més intensos dels autors locals, es podran visitar fins passat gener.
Sol d'estrès, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres en de ressaca al Parlament després del rebuig al sostre de despesa. Maria Eugènia Quecles, bon dia.
Bon dia. Primeres paraules de la presidenta Marga Proent després de la sessió d'ahir. Ha acusat a PSOE i Vots de fer la pinça en contra dels interessos dels ciutadans de les Balears.
Decidieron que era momento de unirse, como estamos viendo en el resto de comunidades autónomas, que Vox y PSOE, PSOE y Vox, era el momento de unirse para tumbar, como digo, un techo de gasto superior a los 300 millones de euros y destinado, como habíamos explicado, básicamente a educación, a sanidad, a servicios sociales o, por ejemplo, algo tan importante en Baleares como a vivienda pública, ¿no?
Y... Tot i la derrota parlamentària i el distanciament en vots, els populars creuen que les lleis que estan en cartera es podran aprovar. Un escenari que qüestiona el socialista Iago Negueruela.
Desde que está Proens hay más prórroga de presupuestos que en la última década, sin ningún tipo de problemas por su parte, más allá de la inestabilidad que sucede, de todos los problemas que está acarreando nuestra ciudadanía.
D'altra banda, el sindicat d'infermeria SATSE demana a la gerència de l'Hospital Son Espases que activi el pla de contingència per fer front a l'increment de les malalties respiratòries i la grip.
El SACSE diu que aquesta setmana s'han viscut certs moments de col·lapse i s'han suspès algunes intervencions quirúrgiques. La delegada del sindicat a l'Hospital de Referència, Erlina Vihande, ha explicat a IB3 Ràdio que avui hi havia 30 malalts a les urgències pendent d'un llit a planta de Son Espases i ahir varen arribar a 70.
És una apertura de unidades, com és la unitat del Virgen de la Salut, i esto lleva un tiempo porque precisa una contratación, hay que habilitar la unidad y puede llevar días preparar el servicio. Y, por supuesto, cuidar a los que nos cuida implica gestionar bien todos estos recursos que tiene el hospital.
En aquest context, la Comissió de Salut debat el pla contra la grip que planteja recuperar les mascaretes, hospitals i centres de salut.
Enguany, l'acord per implantar-lo entre sanitat i les comunitats és més a prop. A diferència de l'any passat, la consellera Manuela García troba que és un document bastant respectuós en les diferents comunitats.
Lo que se pretende es que el documento tenga una serie de criterios que especifiquen cuáles son los escenarios entre los que nos encontramos y las medidas que se puedan tomar, y tú, como comunidad autónoma, vayas haciéndolo en función de los datos tuyos en particular, que nos parece que es lo coherente y que fue por lo que no aprobamos el del año anterior. Pero este año yo espero que los técnicos trabajen en él y a priori la voluntad con la que vamos es con la voluntad de trabajar.
Mentrestant, l'endemà de la concentració en suport a la dona que diumenge va patir un intent d'assassinat masclista a Costitx, avui s'ha fet públic que a Palma la policia protegeix 1.500 dones víctimes de violència masclista i que tan sols 25 d'elles disposen de polsera antimaltractament.
La policia defensa que aquests dispositius de control són una eina per millorar la protecció de les dones víctimes de violència, però admet que amb més efectius es podria fer millor. Ara mateix, de mitjana, cada agent protegeix un centenar de víctimes. El cos policial també lamenta que casos com el de Costitx, en el que l'agressor va trencar l'ordre d'allunyament, puguin posar en dubte que el sistema funcioni. Eduardo Pérez és el cap de la unitat de família i dona de la Policia Nacional.